Psychopath. Trobem aquí a 14 de juny dissabte. És ja a la meitat del mes de juny, el famós mes de juny, perquè és famós, i per l'entrada a l'estiu estem ja a un pas, vull dir, del que és la setmana que ve. I avui el 131 programa de Priorem Priorat, Ràdio Falset. Molt bé, avui 14 de juny de 2025, avui 131 del programa nascut ja el 2008 aquí a col·laboració a Ràdio Falset, Priorem Priorat. El passat divendres 16 de maig arrenquem aquest programa ja avui per fer la seva emissió. Es va dur a terme una trobada a Móra d'Ebre de les comarques de les Terres d'Ebre i del Priorat i també del Camp de Tarragona. Es van trobar al costat del riu Ebre, al riu Ebre, a la Móra d'Ebre, a l'Albereda. Bon dia, perquè això serà el dia de juny, que farem el dematí a les 11 del matí. Molt bé, Pere Josep, tu ets el director, el cap de programació d'això. Explica la, com es diu el programa? L'associació Alba?
L'Aube
de Móra d'Ebre. Bueno, està a Móra la Nova, la seu, al costat del Mas de la Cuixa, però la feina la feu aquí al...
A diferents indrets, a diferents punts de tot el tram final de l'Ebre, però també d'altres rius, com per exemple doncs, al Siurana, que també estem fent activitats de recerca, de conscienciació respecte a la biodiversitat que hi ha en aquests espais. Hem fet diferents activitats, sobretot a l'entorn de la zona del Mar Roig, no?, en col·laboració amb l'Ajuntament. I també ara participem d'un projecte que lidera i que tira endavant el GPEC i que nosaltres també col·laborem amb el tema de seguiment de peixos. És el que hi ha a la zona del riu Siurana és increïble a nivell de biodiversitat i és una llàstima per tots els impactes que hi ha per la manca de cabals.
Llavors, per fer-vos una idea, i ens avisareu quan feu activitats, quan allà al Mar Roig o relacionat amb el riu Siurana, què feu allí? Com ho feu? Què feu, una trobada? La gent pot observar? O com ho faig?
Han fet diferents activitats al llarg d'aquests anys. Han fet des d'activitats que són coneixement de la fauna aquàtica, de mostrejos de la diversitat d'espècies de peixos. Allí venen també els alumnes i ho poden veure, també de control d'espècies exòtiques com és el cranc roig americà. Són activitats, algunes d'elles, doncs, també obertes a la població en general, o bé treballant doncs, en els col·legis o en el col·legi d'allí directament del Mar Roig, si també ho han fet, o en algun casal d'estiu, al seu moment també allí al voltant del Mar Roig. Han fet activitats allà a l'entorn de lo que és la presa de Coco, que és molt conegut i un espai molt estimat per tota la població d'allà al Mar Roig.
A veure, nosaltres estem defensant els animals positius, els ratapenats, les abelles... Tot. En els cas d'invasors, animals, què s'ha de fer en una situació que un detecti per on sigui un animal invasor?
Sempre que algú es trobi doncs, alguna espècie d'animal invasora, el que s'ha de fer és bàsicament això, si la pots agafar, no?, i avisar els agents rurals, doncs,
Agents rurals, sobretot.
Sempre a través dels agents rurals o trucant al 112, que els dirigiran als agents rurals, que són els responsables en tema de control, no?, d'aquestes espècies, no?, i de saber com s'han de gestionar aquestes espècies. No? Si s'han de portar a algun centre de rehabilitació, algun centre de fauna que té amb finalitats didàctiques o ha de tindre algun altre tipus de gestió. Això són ells, si es troba alguna espècie exòtica. Igualment, si es troba alguna espècie autòctona, també avisar. De totes maneres, quan es troba una espècie autòctona o exòtica, també si tens dubtes, això t'has d'assessorar una miqueta, val la pena avisar, doncs, amb ells.
Gens rurals. Vull dir que sempre hem d'anar a gens rurals.
O si tens també, doncs, en aquest cas, que tinguis alguna entitat que està per allà treballant i que està a la vora en aquell moment, doncs, també dir-li, però a vegades no és aquesta la possibilitat. També, quan es parla de trobar fauna autòctona, o a vegades la gent troba moixons a terra, moltes vegades es té tendència d'agafar tot el que es trobi i portar-ho en un centre. No és el més recomanable. El més recomanable, si tens has trobat algun poll, ara que estem en època de cria, és deixar-ho en un punt elevat, en un punt que estigui això, perquè els pares i mares segur que se'n cuidaran, no?, d'alimentar-lo, posar-lo en un lloc. Això és més que extraure'l d'això. Sí. No destorbar-lo, posar en un lloc segur i observar si realment se val per si, a no ser que tingui, doncs, algun veiem que té alguna ala trencada, cosa aquesta, llavors també automàticament el mateix, avisar els agents rurals.
Doncs bé, igual, perquè nosaltres a vegades ens hem dit, hi ha una tortuga aquí a Cabassers o aquí a Escaladei o el que sigui, i llavors és a dir, comunicar-ho als agents rurals, ho sàpiguin, i deixar-la en pau, que estiguin en festó.
Si són espècies autòctones, el que hem de fer és això, sobretot pensem que en aquesta època, era època de cria, doncs és molt fàcil que trobem cries tant de mamífers com de rèptils, amfibis. El millor és no destorbar-los, no tocar-los i deixar-los tranquils, a no ser que tinguem la certesa de que és una espècie exòtica.
I si no, se fa una foto, per saber-ho segur, i se comunica. I
el més important és minimitzar l'impacte que podem fer nosaltres en la nostra activitat. Sí que hi ha unes activitats de lleure, que tu vas al riu, que et vols banyar, que vols accedir al medi natural, fantàstic, però procurar el mínim d'impacte, perquè si no totes aquestes espècies autòctones que fan un servei ecosistèmic i permeten que hi hagi un equilibri, si les traiem, el que fem és accelerar la seva extinció en més d'un moment de crisi climàtica que estem patint.
Doncs moltes gràcies, que tingueu força èxit i que tireu endavant i sobretot ajuntaments, associacions, donar suport, perquè tota associació ni que faci actes d'activitats pot donar suport a la natura, la natura i l'ecologia. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sí, estem aquí a Móra d'Ebre, aquí a la zona de l'Obaga, li dieu?
L'Albadera.
Molt bé, un nom propi. I aleshores avui se celebra el Dia del Voluntariat de la Salut, no? De la Salut. Llavors, quin paper representa per vosaltres?
Bueno, el que és el voluntariat i sobretot els temes de salut i natura per l'entitat com és l'AUBE, que és una entitat ambiental que desenvolupem projectes de conservació, però també socials, és una vessant molt important que també li donem molt relleu i intentem integrar tots els col·lectius.
Col·lectius, per posar exemple?
Sí, són sobretot col·lectius en risc d'exclusió social, com podrien ser gent gran que venen de residències, després pacients usuaris derivats de patologies mentals, de la salut mental.
Vale, que una persona doncs, va a l'hospital, va a sociosanitari, després pot vindre a vosaltres i vosaltres aquí feu activitats d'oci, activitats no? de relació, sí. Socials...
A través de lo que és l'hospital i altres centres de sanitaris, diguéssim, tota la gent podem vindre a nosaltres a fer activitats i a fer una mica la rehabilitació i la inserció laboral i la inserció social com a mètode de recuperació i de guariment de la malaltia.
Bueno, i què representa per vosaltres la jornada, la vintena jornada de voluntariat en la salut?
Bueno, per nosaltres, evidentment, és molt important que es doni este relleu a lo que és la salut en temes de voluntariat. Nosaltres, en este cas, com que és un voluntariat més socioambiental, cuidar els nostres espais i que se doni veu i molta visió en estos temes és molt important.
Bé, si aneu a Móra d'Ebre, un espai, com és en aquest cas, li dieu especialment a
l'Obadera de Móra d'Ebre.
I escolta, aquí és un paisatge, es poden fer moltes activitats aquí, no?
I tant, és un paisatge i un entorn que està obert al públic, a tot el públic, diguéssim, se pot visitar quan vulgueu, està obert al públic. I, bueno, lo important és cuidar l'entorn i conservar-lo perquè puguem tot gaudir-ne.
Doncs molt bé, moltes gràcies. Et dius, Ismael?
Ismael Ventiem Mestre.
Molt bé, el president, jo per vosaltres, Josep Maria Ferran, per vosaltres, Priorem Priorat, Ràdio Falset. ara vull mover el nostre nou programa, l'associació LAUBA, i volem destacar l'expressió que va donar Gerard Mallafré, psicòleg referent de benestar emocional i comunitari dels CAPs de Móra la Nova i Móra d'Ebre. Disposar d'un recurs de prescripció social en contacte amb la natura com el que ofereix l'AUBA és molt valuós. A més, els pacients estan molt contents i noten la millora en la seva salut, que és el veritable objectiu. Aquesta jornada va ser molt interessant, és important, i farem el seguiment d'aquesta associació, l'associació LAUBA de Móra la Nova, i seguim amb el nostre programa a fer la presentació d'avui en el programa 131. Priorat, Priorat és un programa que va néixer a l'octubre de 2008. Com hem dit, estem al número 131. És un programa mensual col·laborador amb Ràdio Falset. Fomentem aquí la causa Com el Parlar Pau, que és com construir la pau en la ment de les persones o dels lemes de la UNESCO, i que volem, per mitjans de procediments, el desenvolupament del talent i de la ment, que ho podem anar descobrint a recursos, entitats i persones que ens podem ajudar en uns amb els altres. Priorem, Priorat, aquí també fomentem la igualtat de les persones, els drets humans, a partir de l'equitat i del seu talent disponible, que és molt important que hi hagi persones que trobin oportunitats i ocasions, com en aquest cas en el tema de la salut, l'associació LAUBA, que ofereix una sèrie d'activitats i recursos per ajudar-te al procés de sanació. I seguim aquí amb el nostre programa. Ens podem escoltar perquè recollim les veus de tots els que vulguin donar. Es pot fer per mig d'antena, per mig d'internet directe i també entrant al nostre blog, al blog de Ràdio Falset, on allí podeu trobar l'audició i podeu l'escoltar en el moment que vulguin i a tot arreu del món. Avui hem començat amb el tema del benestar de les persones, de la natura i el benestar animal, que també repercuteix en la comunitat i també en la salut de les persones. Seguit escoltarem a Viviana, l'entrevista amb Viviana de l'equip URA, que es dedica a la conscienciació i la sensibilitat respecte al benestar animal i sobretot a nivell del benestar infantil i juvenil, en quina relació pot tindre descobrir la importància de que estigui el benestar animal i com també el benestar natural. A la veritat, estem vivint en un ecosistema i si en aquest sistema tot va bé, és a dir, hi ha benestar, segur que tindrem, rebrem i donarem benestar. Tot seguit, a nosaltres, la Viviana de l'equip URA. Seguim aquí amb el nostre programa Priorem Priorat. Avui tenim entre nosaltres Viviana. Viviana és, està al voltant, és una persona preparada al voltant del benestar animal. No sols es tracta que els nostres animals de companyia o no, no molestin el veïnat o no ens molestin a nosaltres mateixos, per exemple, els gats, els gossos que lladruguen a la nit, o etc., sinó que, a més, buscar com tot el benestar, com nosaltres també volem el benestar de les persones, també el benestar animal, i també nosaltres, com ja sabeu, parlem del benestar de la natura, de tota classe de natura, eh? El benestar ecològic i natural de les persones, de les animals i de les natures. I per tant, ara avui tenim a Viviana, que està relacionada i preocupada i treballa al voltant del benestar animal. Bon dia. Bé, simplement era que vas estar a Cornudella i has fet algunes activitats per aquí. No sé si coneixes la prioritat. Ens podries fer un resum de tantes experiències que portes a terme?
Hola, Ferran, bon dia. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar i gràcies per interessar-te en donar difusió a aquest tema, no? Al benestar animal, més concretament dels gossos, no? Que és el que jo conec una mica millor. Doncs sí, a part de les intervencions amb gossos que faig en diferents àmbits, no? Gent gran, adolescents, llar d'infants fins i tot, no? Cada àmbit que intervenim, doncs sempre hi ha un objectiu a abordar i bueno, treballem amb els professionals de la salut i de l'educació i dissenyem estratègies, dinàmiques, no? Per dir-ho d'alguna manera, per abordar aquests objectius. I parlant del tema de benestar animal, no, que és del que estem parlant avui, doncs fem uns tallers de conscienciació animal, tracte amable i responsable, dirigit, ho fem per les aules, no? I per canalla, doncs, no sé, diguéssim, de 2, 3 anys fins a 12, 13, no? Bueno, els tallers els condicionem una mica a l'edat de cada participant. I aquests tallers són per conscienciar, per fer veure que el gos és un ésser viu, amb emocions igual que nosaltres, necessitats com també les tenim nosaltres, no igual que nosaltres, vale? Que aquí ve l'error d'humanitzar-los, sinó que té les seves. Vale? Aleshores, és important tenir una mica de coneixements, comunicació canina i de què necessita un gos, vale? De les seves hores de sortida o del descans, respecte al seu espai, no? I ho fem així amb activitats dinàmiques. I parlem de tot una mica això, d'alimentació, del tracte amable, es conscienciant de que no és un joc, no és un company només de joc, els expliquem les obligacions que hi han de veterinari, els ensenyem a recollir els excrements si fa falta. Vull dir, són tallers perquè vegin el gos com el que és, com el que necessita. La manipulació correcta per evitar després que, no sé, perquè després els gossos mosseguen, no? I clar, tu has de saber si al gos no li agrada que li tirin de les orelles, de la cua, perquè després no es mosseguin. I va tot enfocat així, pel benestar dels gossos i pel nostre propi també. I clar, volem que desenvolupin aquesta empatia cap als animals a través del gos perquè l'apliquin amb tots els animals i al medi dels animals, no? També podem dir, escolta, que si anem a la muntanya i tirem un paper, doncs potser ve un ocellet i no sé, se li queda aquí a la gola, no? És conscienciació animal. Conscienciació, conscienciació.
Aprenentatge segons la pràctica Koppel, que és la que estem treballant i investigant per totes les edats, però l'aprenentatge basat en la comprensió i el record, sobretot el record i la comprensió. Per tant, aprenem observant els passos, aprenem llegint, aprenem escoltant, aprenem expressant i aprenem comprometent-nos pels valors de la vida amb el nostre entorn, no? I amb les altres persones. En aquest sentit, hem de dir que primer, doncs, per exemple, l'aprenentatge de lectura és saber fer preguntes al text, l'enunciat, en vez de dir l'enunciat, que és afirmatiu, no? Com ara veurem, no? Primer es fa una lectura improvisada, després se motiva a fer preguntes sobre, en aquest cas, el text. Quan ja es té això, tot seguit se passa a un altre nivell, que és el control del cos, la respiració, el respirar, com respirem a l'hora de llegir i com comuniquem la lectura en veu alta. No? En aquests camps doncs, estem treballant en llocs que ens inviten, tant si són escoles, instituts, AFAs, associacions de famílies d'alumnes o qualsevol activitat, biblioteca, museu. Bé, ara tot seguit sentirem una lectura prèvia que després se va puguin a partir de l'activitat que vam treballar i entendre, no? Aprendre a fer preguntes sobre els textos. Les preguntes és amb tot, amb l'observació, la lectura, quan escoltem, aprenem a fer preguntes, però a vegades ja no cal fer la pregunta, nosaltres ens fem la resposta. Tots aquests aspectes, totes aquestes estratègies, són molt importants per aprendre. Tot això ho fem dins del pla Koppel per la Pau. El tema principal d'això és... Quin tema és?
La vida dins d'una nau espacial.
Bé, i què passa dins d'una nau espacial? El primer que li passa, que hem mirat, què passa? Què li fa falta a un espai d'aquests?
La vida dins d'una nau espacial està condicionada per la falta de gravetat que fa que no sigui... que no s'hi pugui caminar i que els objectes flotin als astronautes seri fa difícil distinguir entre dalt i baix.
Estem aquí amb Santiago Castellà. Fa poc vas estar subdelegat del govern, aquí del govern espanyol, aquí a Tarragona, i ara estàs director del port, president del port. President del port, de l'actualitat portuària. Avui has fet el pregó aquí, el pregó de la Setmana Cultural de l'Ateneu Tarragona. Quin record tens del priorat? Coneixes el priorat?
Sí, jo la veritat és que sóc un amant del priorat. És un dels llocs on m'agrada desplaçar-me per desconnectar, perquè és la Toscana catalana. El món del vi articula tota una relació de paisatge, tracte amb les persones, sociabilitat, valor de la gastronomia, que ens remeten als millors valors, a quilòmetre zero, a respecte del medi, a tracte humà amb les persones. Per tant, el Priorat és un petit tresor que tenim amagat a l'interior del territori.
De tant en tant hi vas, no? I vens al Priorat.
Sí, tinc alguns amics, m'agrada visitar bodegues, sempre que porto professors d'universitat o persones de fora, m'agrada que coneguin el Priorat perquè és la millor forma d'explicar-nos.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Santiago Castellà, que tinguis molta sort en la direcció, la presidència i tot el repte que té el port de la ciutat de Tarragona.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, tenim amb nosaltres...
Hola, Marta Serrano.
Marta Serrano, va ser una conferència al Castell del Vi, allí a Falset, Centre d'Estudis Falsetans, organitzava. De què tractava, per recordar, perquè hi ha oients que no van poder assistir?
Doncs mireu, ja sabeu que el baptisteri que teniu a l'església, la pica baptismal, està flanquejada per dos lleonets. I llavors, bé, em van trucar per veure si podia fer un petit estudi sobre aquests lleons, a veure quina podia ser la seva finalitat, d'on podien procedir, quina podia ser la seva cronologia. Així que vaig estar un parell de mesos treballant sobre això i us vaig exposar, doncs, amb aquesta conferència d'una horeta o així, doncs, quines havien estat les meves conclusions i les hipòtesis que vaja, són hipòtesi de partida, però bé, ja puc una mica concretar alguna cosa.
No es pot substituir estar present en aquest acte tan interessant d'una hora, però en conclusió es podries dir dues frases? Que...
Sí, doncs per ser molt ràpida, ho hauríem de vincular amb la mort, perquè vaig estar explicant una miqueta el vincle que té l'animal del lleó en un sentit cristològic, però també funerari, i vam fer un recorregut al llarg de la història de l'art, i llavors vaig plantejar que aquests lleons podien ser mènsules que sostenien un petit sepulcre, un ossari, a dins d'alguna de les capelles que hi havia a l'església de Falset, però la del castell. Estem parlant de la medieval. Sí, llavors vam estar parlant de les capelles i quina d'aquestes capelles podia ser una de les candidates. Sense saber i poder precisar una mica més, hem de mirar documentació, però probablement tenen un sentit funerari.
Doncs pues bé, entrevistarem a persones que no han estat mai al Priorat i els invitem a que vingueu, però tu, en el cas, ja ets un expert, bueno, ets un del país, no?, de la comarca, sí, perquè coneixes molt bé i ens has il·lustrat amb aquests detalls que a lo millor no hi hauríem caigut, no?
Doncs sí, senyor. A més, és una oportunitat per anar a Falset, veure que és preciós, que ja ho sabia, però ho tornes a experimentar i llavors després tornes amb la família i això també està molt bé a nivell professional, però també a nivell personal.
A fer de turisme, una mica de
turisme. Exacte, sí, senyor.
Pues, molt bé, moltes gràcies. Aquí, priorem, priorem. Adéu, Falset. advocada, Marina Vall-Llosada García. Bon dia. I era sobretot que ens vam conèixer a la xerrada que vas fer sobre les colònies felines a l'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Tarragona. Per tant, primer de tot, bon dia. I segon, t'hauria una pregunta que trobem interessant als pobles, als municipis, de 100, 200 habitants, així. Què podem fer davant el tema de... Bé, bueno, tothom sabem que cada persona, cada família que té gats, en aquest cas, els ha de tindre pues, censats, els ha de tindre vacunats, els ha de tindre en totes les condicions, no? Però en el cas que no hi hagi gats o gates sense, que vagin per lliure, el que es diria les colònies, no? Colònies de gats que no tenen propietat, no tenen responsables, persones responsables, quins passos se tindria que fer per trobar una solució ràpida, una solució pràctica en aquests pobles?
Bé, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me i deixar-me participar molt breument en el programa. És tot un honor per mi poder-vos doncs, explicar no només les obligacions jurídiques, sinó també, en base a la meva experiència, aportar-vos solucions pràctiques. A veure, a Catalunya, des de l'entrada en vigor del Decret Legislatiu 2/2008, els ajuntaments, les entitats locals, són els responsables dels animals que estan a la via pública, abandonats, perduts, inclús de la gestió ètica i el control de la fauna urbana. Però és veritat que des de fa 17 anys tenim una llei que no té el reglament desenvolupat i que implica doncs, una dificultat en la seva aplicació. Però també és cert que arrel de l'entrada en vigor de la llei 7/2023 de la protecció i benestar dels animals en tot el territori espanyol, aquí de manera més flagrant, de manera més directa, obliga a les entitats locals, a les administracions públiques municipals, és a dir, als ajuntaments, a tota una sèrie d'obligacions. És a dir, elaborar programes de gestió municipals, identificar i censar les colònies, aplicar programes de control poblacional, és a dir, la captura, esterilització i retorn de la colònia d'aquells gats de carrer, designar també a persones o entitats col·laboradores i garantir l'atenció veterinària bàsica. Això és molt resumit, de manera molt resumida, les obligacions que tenen les entitats locals en base a la nova llei. Per tant, al final, el resum de tot això és que siguin municipis grans o siguin municipis petits, tenen aquestes obligacions de desenvolupar aquests programes de gestió dins dels quals han d'haver-hi protocols d'actuació. I aquesta és l'única solució ràpida, l'única solució pràctica, l'única solució ètica i legal que existeix avui dia per controlar els colònies de gats de carrer, tant per aquells que estimen els animals com per aquells que no els volen. Per tant, aquí no es tracta tan sols d'estigmatitzar aquests preciosos animals, sinó de posar solucions des de l'administració pública eficaces i eficients per a una convivència animal i humana el més fructífera possible.
Gràcies, Marina, per la intervenció d'avui. Sàpigues que cada mes, a partir del mes d'octubre, fins al mes de juny de l'any que ve, estem fent aquest programa mensual i tens aquí fins allà 2 minuts sempre que interessa que estiguis, explicant alguna anècdota, alguna situació, el que sigui. Tu que tens una gran experiència en el món de la protecció dels animals i, a la veritat, les persones el que volem és estar tranquils, que convivim entre uns i els altres i evitar les molèsties i que puguem dir doncs estem a prop de la natura, però també ens respectem uns als altres. Moltes gràcies. Aquí tens de cara al curs que ve, 2025-2026, cada mes 2 minuts, perquè anirem parlant, desenvolupant la importància que té la convivència entre les persones i entre les persones i els animals. Thank you. voluntariat per la llengua, tots sabem, a nivell del priorat hi ha voluntariat per la llengua, un servei, el CET, que la referència del voluntariat per la llengua és Reus. Però bueno, ja estem treballant per millorar el català de persones que han arribat al nostre país i fer conversa amb ells per aprendre més ràpidament. A nivell oral, ara us poso una exposició d'una persona que està aprenent, ho fa molt bé i ràpid, però veieu com se pot evolucionar a partir de l'aprenentatge i l'exercici, no massa intensiu, però sí, a poc, es pot avançar. A Xile, de què va?
Sí, clar. Xile és un país que és a Sud-amèrica, és un país llarg i prim, que té moltes muntanyes, té diferents climes. Al nord és molt sec, molt àrid, i al sud plou quasi tots els dies, hi ha molta humitat. També a la muntanya, les muntanyes són molt alts. Algunes muntanyes tenen més de 6.000 metres i tens les cimes amb neu tot l'any. També hi ha fiords i glaciars al sud. I al centre el clima és com el d'acà, és un clima mediterrani, con quatre estacions, estiu, tardor, primavera i hivern. I és un clima molt bo per l'agricultura i per a cultivar fruita.
Ara estem entrant a l'estiu nosaltres, estem a punt. Allà què és, allà?
Ara està per començar l'hivern, sí? el 21 de juny.
21
de juny és quan comença l'hivern.
Llavors esteu en la fase de tardor, no?
Sí.
Esteu a la tardor, és al revés. No? Nosaltres ara tenim a Viviana Vico de Equipura, un servei, una organització. Ella treballa com a tècnica en teràpia assistida amb gossos en diferents àmbits. Gent gran, menors d'edat, adolescents, sap de la importància de cobrir les necessitats de cada gos i de conviure de forma saludable i respectuosa. Bé, haurien de tenir en compte les persones que estan pensant en incorporar un gos a la seva vida. Aquesta és la pregunta clau. Què hem de tindre les persones que estan pensant o volem incorporar un gos a la nostra vida? Aquí amb nosaltres, Viviana Vico.
Hola, Ferran, què tal? Bones. De primer volia agrair-te el fet d'interessar-te, donar-li visibilitat a un tema tan important per mi, almenys, com és el benestar animal i el dels gossos, en aquest cas. I pel que em preguntes de què li diria a una persona que vulgués tenir un gos, doncs dir-li que és una obligació, vale? Que no, si mai han tingut gossos, que s'ho plantegin molt bé, que demanin informació sobre quin gos pensen portar-se a casa, perquè no tots els gossos són iguals. Tots tenen necessitats, però bueno, alguns més intenses, no?, per dir-ho d'alguna manera, que uns altres. Aleshores, doncs, tenim en compte molts factors, vale? Les sortides, que ha de sortir al carrer, bueno. I el que és molt important és que també que demanin assessorament, vale? Per cobrir les necessitats del gos han de saber quines són. Aleshores, un bon educador els pot ensenyar, però al cap i a la fi ells són els que han d'aprendre, no?, a ensenyar el gos i a conviure amb ell. Sàpiguen les necessitats que tenen de sortir al carrer, l'alimentació i tot plegat. Per tenir una convivència respectuosa, com jo li dic, doncs tenir un compte com un component més de la família, no és per passar una estona i ja està, no? Sinó has de sortir al carrer el temps que ell necessita i després si està a casa i no té ganes d'estar amb tu, doncs deixa-li el seu espai. si està al carrer i no té ganes de jugar amb un gos, que no jugui, que no passa res, perquè tinc també el costum, no? Ho tinc com idealitzat. El gos ha de jugar, el gos ha de córrer, el gos ha de, i no funciona així. Cada gos és únic. Aleshores, cadascú té les seves necessitats pròpies. Hi ha a qui li agrada ensumar, hi ha a qui li agrada vigilar, hi ha a qui li agrada l'aigua, hi ha a qui no li agrada l'aigua. Aleshores, és molt, molt important conèixer el teu gos i conèixer una mica de comunicació canina, no? O la no verbal, que li diem, per saber en cada moment com es troba ell, si té calor, si està nerviós, si vol marxar d'aquí, si no està a gust. Tots aquests conceptes són bastant interessants.
També tenim entre nosaltres Juli Mestres. Juli Mestres està treballant, coneix el disseny humà i ara tot seguit podem fer la pregunta, no? En què consisteix el disseny humà i quina utilitat pot arribar a tenir de cara a les persones que ens estan escoltant?
Bon dia. Disseny humà és una informació que és canalitzada, és una informació bàsica, que a partir d'aquí ens convida a fer un experiment amb la nostra vida, i això vol dir posar-la en pràctica i posar-la a prova per veure si ens funciona o no, i és una informació, per tant, que es va actualitzant amb cada experiència de cada ésser humà aquí a la Terra. És una informació que ens parla de com és la nostra energia, com està dissenyada per alinear-se amb aquest món, i quina és la manera com podem assolir el nostre màxim potencial, tenir la màxima influència i correcta en el nostre entorn i que la influència del nostre entorn sigui sana per nosaltres i evitar situacions i entorns que no siguin sans per nosaltres. Per fer això, el que es parteix és un gràfic que ens parla dels centres energètics. Tenim uns centres energètics definits, que estan emetent energia a l'exterior i configurant el nostre camp energètic, i tenim uns centres energètics oberts o en blanc, que són amb els que rebem la informació a l'exterior i que són vulnerables a l'exterior. L'alineació correcta d'aquests centres fa que podem transitar la vida, o bé, quan és correcta, doncs de manera sana, agradable. Això sí, amb aprenentatge, no és un camí de roses, hi ha reptes, però en tot cas són els reptes correctes per nosaltres, o quan no estem alineats, que és quan hem posat l'autoritat a fora, quan estem fent el que ens han de fet, ensenyat a fer, el que hem estat educats, que és a obeir, a fer el que ens diuen els altres, a posar l'autoritat a fora, a seguir sempre la guia dels altres, en lloc de mirar dins i sentir què és el que realment ens convé i volem fer i necessitem, doncs acabem portant una vida a la deriva, sempre segons els desitjos de l'entorn, d'altres persones, de les feines, de les relacions, sense saber realment quin és el nostre paper. Per tant, pels adults, pel que serveix, bé, els adults ja hem estat educats en l'obediència, per tant, ens pot donar una opció de mica en mica, passa a passa, i amb molta paciència i posant-hi molta atenció i molta consciència, tornar al màxim possible al nostre pla, diríem, original, però sobretot és molt interessant pels infants, que encara no estan condicionats, que encara són el que venen a ser, mantenen intacta la seva essència, no se n'han allunyat, o poc, i per encaminar-los a no desviar-se d'ells mateixos, a tenir l'autoritat a dins, a saber sempre, en tota situació, què és el que més els hi convé i què no, i a fer-ho de la manera única i irrepetible que és cada persona.
Anem ara fent resum, ja. Portem en aquests moments ja uns 18 minuts del nostre programa mensual, col·laborador de Ràdio Falset. Estan vostès escoltant Prior en Priorat. Havíem parlat, hem escoltat els representants de l'associació AUBA de Mora Nova, en aquest cas en Pere Josep Jiménez, que és el director tècnic, i també el president Ismael Mendieb. És l'associació OVE, una associació que és una escola del riu. El riu estudia la natura, estudia tots els aspectes de profit que podem tindre les persones, inclús a nivell de la salut, i a nivell d'un psicòleg que va participar en la jornada del passat 16 del mes de maig, va destacar, hem destacat aquí, ha destacat la importància de la relació de les persones amb la natura com a salut i com a salut mental. També hem parlat aquí amb Viviana de Kipura, una persona que es dedica, doncs, que si un vol gos de companyia, doncs un gos o una gossa, doncs pot, ella assessora, orienta, fa activitats a escoles, activitats a associacions i també a residències, els més grans, els avis i les àvies, la gent de tercera edat, doncs en l'edat que tenen, doncs els hi fa molta alegria poder tindre animals, en aquest cas gossos o gosses, que visiten, els poden tocar, que poden fins i tot jugar amb una interacció entre ells, una interacció afectiva, no? També tenim aquí, en el cas de el que és la pràctica Koppel, les pràctiques Koppel són una forma d'ajudar a la ment humana a recordar i a comprendre per a millorar els aprenentatges. I no sols els aprenentatges en general, com aprendre català, el castellà, matemàtiques, naturals, química, física, sinó també per aprendre a gestionar els propis dols que un pugui tenir, de pèrdues, de situacions de la vida i també a nivell, per l'altra tercera part, és a dir, dols, aprenentatge, seria les relacions. Les relacions de les persones, a vegades tenim qüestions diferents, tenim conflictes, conflictes que els poden solucionar si tots posem la nostra part, la part que a vegades no sabem. I això es tracta, perquè priorat, en aquest cas, fa difusió de les pràctiques Koppel, cooperació, perquè el sentit cooperatiu és el que dona força a la nostra ment i també hem tingut entre nosaltres entrevistes importants com en Santiago Castellà, subdelegat del govern, ara president del port, de l'autoritat portuària, i també Marta Senano, una investigadora a nivell d'història que ens ha parlat sobre l'església de Falset. I finalment, Marina Vallosada, una advocada que lluita per això, per la natura, pels animals i per les relacions de convivència entre les persones. I aquí segueix el nostre programa. Priorem priorant. Adéu, José. Bé, les pràctiques Koppel consten de tres tipus de pràctiques que podem fer amb la nostra ment, perquè nosaltres ara tenim la realitat externa de l'entorn i la realitat del nostre cos, ho tenim bastant clar, però les pràctiques que existeixen avui dia, de caminar, d'exercici físic, etc., esports, excursions, etc., excursions a peu, el nostre cos i el nostre entorn, doncs tenim molt clar. Ens agrada tenir coses, que és extern, ens agrada doncs, tenir cura del nostre propi cos, però tenim una realitat una mica més abandonada, que és la nostra ment. Com funciona la nostra ment? Com podem treure més profit a l'hora d'aprendre de gestionar els dols i també els nostres conflictes relacionals? Bé, les tres pràctiques del Koppel, o les del Koppel, les pràctiques del Koppel, no? També ho podem dir en singular per ser més resumits, no? És a dir, la pràctica Koppel, no? Però són tres pràctiques. Les tres pràctiques són a nivell de consciència, de les ones cerebrals, el paper del silenci. El silenci és molt important per aprendre a pensar, per aprendre a raonar, a reflexionar, a meditar. El silenci és el punt de partida, autocontrol, com també en aquest silenci interior que podem tindre, és el pols, no? Una de les coses que escoltem és el pols i la respiració. La respiració és també clau en aquesta pràctica, la pràctica de consciència, que fa que estiguem ja més predisposats i puguem gestionar bé el que volem recordar i comprendre. El segon tipus de pràctica és l'operativa de processos, és a dir, quins processos té la nostra ment, identificar-los. La nostra ment s'assembla bastant a el que seria el funcionament del mòbil, fa fotos, fa vídeos, fa ràdios, etc. I això és el que la nostra ment treballa, no? Aquest seria a nivell de fer operatiu els processos i identificar el que fem en un moment adequat, doncs, que podem aprendre alguna cosa. I la tercera seria aplicar aquests codis, generem uns codis que representen els nostres processos i que aquests processos se poden modificar i també es poden canviar d'ordre i tal. Tot això oferim uns tallers gratuïts oberts a persones, a associacions, a federacions, a biblioteques, museus. Són gratuïts perquè realment està donant bons resultats i com més gent el pugui practicar, doncs molt millor, per també per la seva més màxima difusió. Un dels aspectes importants 2030, en aquest any, doncs, tenim intenció de fer-ho difusió o presentar a la UNESCO perquè realment construir la pau en la ment de les persones i el seu record i la comprensió doncs, és un dels factors importants, a més de les iniciatives i d'altres aspectes del caràcter i de la personalitat que podem tenir, i també, sobretot, el més important, saber cooperar, saber anar junts, saber caminar junts, saber prendre decisions de mutu acord. Estan escoltant vostès, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Tenim aquí Helena Casas, ha fet una conferència sobre les bruixes. Aleshores, coneixes el Priorat?
Sí, sí.
Molt bé. Que has anat a algun lloc en concret?
Sobretot Falset.
Falset. Sí. Bueno, avui ha sigut molt interessant perquè parles de les bruixes i això pues, estava tot a Catalunya, no? A la veritat, estava les bruixes de tot arreu, no?
Sí, apareixen documentades tant a les ciutats com als petits pobles, petites viles i també als Pirineus, o sigui, a tot arreu, a tot el territori.
Us ha estat molt interessant perquè a vegades la Santa Inquisició o les bruixes tens una idea. I com estàs tu molt documentada, he vist que ho treballes molt bé i tal, i dones conferències també pels pobles o si t'invita a algun centre d'estudis i així?
Sí, jo vaig a on em convidin. La veritat és que també un dels objectius que tinc és fer divulgació, perquè crec que a vegades les recerques que fem a la universitat es queden una mica en aquesta bombolla acadèmica i l'objectiu és que també doncs, serveixin d'alguna cosa i poder-les compartir, llavors, i tant, sí, sí.
Pues molt bé, Helena, que tinguis molta sort i segueixis investigant. Aquí a Priorem Priorat, Ràdio Falset. Tot seguit, amb nosaltres, la Mercè Ubach-Torca, que va guanyar la 25a Premi Beca de Traducció Vidal i Alcover. Amb tots nosaltres, tot seguit, la guanyadora dels Premis Literaris a Tarragona, Mercè Ubach-Dorca. Bé, avui també tenim entre nosaltres, ja hem parlat abans, amb Feliu Formosa i Torres, guanyador del quart premi honorífic Montserrat Abelló a la trajectòria de l'àmbit a la traducció. I bé, ara, tot seguit, tenim amb nosaltres a Mercè Ubach d'Orca, en el que ha guanyat el 25è Premi Beca de la traducció Vidal i Alcover. Vidal Alcover. Bé, bon dia. Com ha anat el premi? I si coneixes el priorat o has estat al priorat? Com ha anat tot? I sobretot, abans de tot, felicitats i enhorabona.
Hola, bon dia. Moltes gràcies. L'única manera que se m'ha hagut de relacionar el que em preguntes amb el priorat és que en el passat vaig freqüentar la Vilella Baixa, que és un poble preciós, on tenia alguna cosa a veure el meu cosí Francesc Miravitlles, un traductor de gran trajectòria que va ser la persona que em va iniciar en els rudiments de l'ofici. I pel que fa al Premi de Tarragona, doncs n'estic molt orgullosa, molt contenta i bueno, la dotació econòmica em permetrà realment de desenvolupar el projecte amb comoditat, amb profunditat i amb tota l'atenció deguda. Moltes gràcies.
Ara simplement recordarem que el doctor Francesc Tarragó Sabater li vam poder fer una entrevista l'any 2007 i vam descobrir després doncs, que el seu pare, Josep Tarragó Amorós, va ser secretari de Mura i va fer programes, programa de ràdios a nivell de Ràdio Mura. I aleshores, aquesta experiència que vam tenir va ser perquè el 2008 iniciéssim, tramitéssim o demanéssim permís per iniciar prior en priorat. En record, per tant, el doctor Francesc Tarragó Sabater i també en Josep Tarragó Amorós, moltes gràcies per, per el vostre exemple en els seus moments. En aquest cas, Josep Tarragó Amorós era costumista, estudiava els costums, les tradicions i les emetien per les ràdios en aquella època. I això ens va inspirar a fer aquest pas ara fa més de 15 anys, exactament 17 anys, que vam reiniciar un programa, a les emissores municipals, ja els fèiem a Tarragona, en aquest cas. Després aquí també vam fer 2018-2019, dos anys a Mura Nova, l'emissora municipal. Però bé, aquí seguim el nostre programa, un programa de, al voltant de persones, de veus, d'iniciatives, que val la pena, doncs, ni que siguin de la comarca com de fora, dir si han visitat la comarca, i que queden invitats i sempre tenen, poden tenir el nostre contacte per acollir-los i fins i tot acompanyar-los. Seguim aquí al nostre programa Prior en Priorat. Adiós, Fosfet. El passat dijous, és a dir, abans d'ahir, el dijous passat, Anna Guerra, recent professora, màster de professorat, aconseguit també a nivell de grau d'investigació, a nivell d'història, ens va fer una xerrada sobre els bandolers. I això va dir del Priorat, la nostra comarca. Bueno, tenim aquí Anna Guerra amb la conferència que ens farà avui. Bueno, ens ha fet passat dijous a l'Ateneu de Tarragona. Quin tema era?
Les dones i el bandolerisme del mite a la realitat.
Vale. Llavors, per exemple, a nivell general, com és això? Quin paper tenien les dones?
Bé, les dones van tenir un paper secundari dins del món del bandolerisme, però també que va ser principal. És a dir, tenim a les dones com a col·laboradores del bandolerisme, les podem veure com a simpatitzants, que seria el cas, per exemple, de les dones que eren vídues, o també les dones que eren simpatitzants per llaços familiars o bé per por.
I en el cas del priorat, hi ha algun cas o coneixes en aquest sentit?
Sí, trobo.
Perquè això és quin segle és, per ubicar-nos?
Jo, la xerrada va ser del segle XVI i XVII, però sí que és veritat que també trobem uns altres casos d'homes que van ser denominats com bandolers al segle XVIII, com per exemple el cas del Carrasclet, que per les autoritats de Felip V va ser denominat com a bandoler, tot i que ell deia que realment el que feia era dirigir les tropes catalanes.
Molt bé. Clar, depèn de la interpretació del poder que emana, interpretarà una cosa o una altra, no?
Sí, exacte.
I aleshores, doncs bé, aquest treball, com és que se te va ocorrir publicar una investigació al voltant de les dones dels bandolers?
Doncs bé, jo vaig començar a fer aquest treball arrel del meu treball de fi de màster. En un principi vaig parlar d'un cas d'un bandoler de Tarragona que vam trobar que el fons de l'Arxiu Històric Municipal de la ciutat no va estar estudiat, que és el fons del bandolerisme, i ens vam adonar que hi havia un bandoler que es deia Francesc Rufas, i clar, a partir d'aquesta investigació vaig començar a investigar els casos d'uns altres bandolers per veure si hi havia similituds, diferències, per què, què el conduïa al bandolerisme. I d'aquí em vaig començar a adonar que les dones o bé o no sortien com a bandoleres a la documentació o bé les trobaven com a fautores, és a dir, com a col·laboradores del bandoler. I això també té molta importància dins del relat del bandolerisme.
Pues molt bé, moltes gràcies per la teva exposició i que, bé, de mirant del priorat, et quedes invitada perquè visitis la nostra comarca.
Gràcies.
Pues bé, bueno, fins la propera.
Adéu, gràcies.
Vam fer com fos una festa de final de curs de voluntariat per la llengua amb tres persones, una de Catalunya i de Tarragona, l'altra de Xile i l'altra de Cuba, que vam fer al final i amb una d'elles li vam fer aquesta entrevista al voltant de la nostra comarca. Bé, bon dia a tothom. Bueno, tenim a nosaltres. Tu coneixes el priorat?
Sí, per suposo, sí.
Sí? De què coneixes el priorat?
Home, del vi, no? Quan vens de fora, el primer que coneixes del priorat és el vi, però
I has estat a algun poble, municipi, un indret?
Sí, hem anat a
Falset, a la millor?
Falset, hem menjat molt bé allà i també hem anat a una bodega que ara no em el nom... Gratallops.
Ah, Gratallops, home, Gratallops en un centre d'interès de la denominació de l'origen del priorat. Sí.
Sí, vam escoltar la història de la bodega, com es va recuperar tot després de la plaga de la filoxera i va ser molt
la filoxera bé. Va ser uns moments que va molta migració, on va tenir que marxar molta gent del priorat. Sí. Va haver molta, bueno, una davallada de la població i tal. Pues molt bé, home, avui aquí a Priorat. Hi haurem realitat, Ràdio Falset. El priorat aquest estiu durem a termes, converses, entrevistes, contactes a pobles, a dir, a municipis de la nostra comarca. Tocarem temes com la mediació la comunitària, no? Com fomentar la convivència i també ens sumem a la campanya internacional Antoni Gaudí. Serà el proper diumenge, dia 20, a la Morera de Montsant, on farem un reconeixement a l'artista i també a Josep Enric Peris, músic, compositor, activista a favor de la cultura i, per tant, serà a la Morera de Montsant a partir pel voltant de les 10 del matí. Ja ho anunciarem respectivament a l'agenda del priorat i ja farem difusió. I aquí seguim el nostre programa en aquesta ruta final, en aquest capítol final, que és desitjar-vos fins al mes d'octubre que tingueu un bon estiu, un estiu amb salut, pau i també diversió i, com no, generació d'amistat, perquè el més important en aquesta vida és tindre amics i amigues, l'amistat, l'apreci, no sentir-se sol. I amb això, en aquesta campanya, animem a que tinguem aquests contactes i ens sumem a tot el que sigui la cultura, la natura, la música, l'art, en la comarca del Priorat. Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bé, acomiadem aquest programa d'aquest curs 2024-25 aquí a Caixa Fòrum, l'exposició El Mamut, i aquí, doncs, Tarragona, Reus, a tot voltant, com a la comarca del Priorat, preguntem a les persones si coneixen, que se sentin invitades, i aleshores fem un pas endavant, no? En aquest sentit, que sigui una comarca, i és una comarca acollidora. Tu coneixes el Priorat?
Bueno, no he estat mai, però he passat bastant per anar al meu poble, que és Batea, i bueno, sí que el conec, però no hi he estat.
Bueno, doncs veus, ara quan passis, el Montsant, la Cartoixa Escaladei, Falset, i això. Fins quan dura l'exposició dels mamuts?
Fins al 27 de juliol, que cau en diumenge.
Cau en diumenge, molt bé. Doncs bé, doncs si poden visitar el mamut, també, clar, a Espanya, Europa, el Priorat, també està en la història de milions d'anys, no? I aquí, fins al mes d'octubre, ens acomiadem. Priorem Priorat, Ràdio Falset. Molt bon estiu, molt bon cap de setmana i fins al mes d'octubre, avui, aquests 3 mesos, seran actius, posant en marxa aquí a la comarca, sobretot a pobles, visites de persones i, sobretot, l'agenda del Priorat. Res més. Bon cap de setmana a tothom i fins la propera ens podem trobar. Adéu, 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 bon estiu, adéu. Priorem Priorat, Ràdio Falset.